Ràdio Estel. Bossòst era Val d'Aran 106.0.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
L'actualitat d'aquest primer dilluns del mes d'octubre ve marcada, sens dubte, pels ressons que encara té l'actualitat política a Catalunya ja 8 dies després de les eleccions del 27-S. Avui el president Artur Mas ha dedicat missatges clars al ministre de Justícia, Rafael Català, i també al president del Consell General del Poder Judicial i del Suprem, Carlos Lesmes, en l'acte que era la sessió inaugural d'una reunió anual organitzada per la Unió Internacional de Magistrats i que aquesta vegada es fa a Barcelona. Missatges com complir la llei, reclamar la independència de la justícia i enfortir la democràcia. També la utilització política de la justícia ha sortit en aquests missatges que avui volem comentar. Però, d'altra banda, aquesta actualitat també està marcada per l'obertura avui del Sínode de la Família, l'Assemblea General Ordinària del Sínode que es dedica a la família. El Papa Francesc ha recordat que l'Assemblea Sinodal no és un parlament, sinó una expressió eclesial, la d'aquesta església formada per homes i dones que volen caminar junts per llegir la realitat amb els ulls de la fe. Analitzarem un tema i l'altre en la tertúlia d'actualitat. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i de la Blanca Aranyó a la producció. Entrem en matèria, ens acompanyen el periodista Lluís Foix. Bona tarda, senyor
Bona
Foix.
Bona tarda.
I també el professor i membre de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Per cert, que avui s'inaugura el curs a Cristianisme i Justícia a aquesta hora, precisament.
A aquesta mateixa hora, no he pogut anar.
Li agraïm expressament, vaja, de manera especial que vingui, tenint en compte que em sembla que és l'arcabisbe de Tànger, Santiago Grelo, qui pronuncia una lliçó inaugural, doncs, que, on segur que dirà coses interessants.
Segur que interessant.
Tindrem ocasió. Exacte, tindrem accés a la informació gràcies també a les noves tecnologies. Bé, què pensen, senyors, del que ha dit avui Artur Mas, reclamant la independència de la justícia com a suport fonamental de la democràcia? Ho diu a 10 dies d'haver de declarar davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya com a imputat per la consulta del 9-N, per suposada desobediència, entre altres acusacions.
Bé, jo crec que estic totalment d'acord que la justícia no pot ser un braç de l'executiu ni del... ni del legislatiu, sinó que la justícia ha d'operar, diguem-ne, amb criteris, amb instruments i d'acord amb la interpretació de les lleis. Per tant, amb això ja estic d'acord. El que passa és que avui, en aquella taula que jo he vist en directe, allà es creuaven moltes coses, no només les lleis. Es creuava la política, es creuava també tot un procés que hi ha hagut a Catalunya, que encara hi és, doncs, per promoure la separació o la secessió d'Espanya. Es creuava, doncs, la crisi econòmica, es creuava un intent d'aproximació, cosa que sembla que no s'ha produït gaire, si faig cas de la gestualitat de la trobada, doncs, que ha sigut freda i que ha sigut distant i que ha sigut simplement acadèmica, si és que era un acte acadèmic o un acte oficial. Bé, que la justícia no ha d'estar d'acord, no ha d'estar... no ha d'estar en mans del poder polític, això jo crec que és una de les peces fonamentals de la democràcia. No?
I creu vostè que, per exemple, Artur Mas pot tenir raó si insinua que no és així? El president del Consell General del Poder Judicial doncs pot tenir raó quan recorda que els fonaments són el compliment de la llei, com ha dit?
Partim d'un fet, i és que l'any 2010 el Tribunal Constitucional, que era un tribunal, no estava legitimat en el sentit de que hi havia molta gent que no es van cobrir les places perquè en van desplaçar un que podia tenir alguna simpatia amb l'Estatut de Catalunya que s'estava jutjant en aquell moment després d'haver passat per tots els tràmits que estableix la Constitució espanyola, l'Estatut, la votació, el referèndum. Doncs bé, doncs, jo crec que en aquell cas la política va intervenir sobre el constitucional, i això em sembla molt malament. Ara, d'això a dir que ara això afecta directament el president Mas, jo ho vull veure, perquè el president Mas el 9 de novembre, o el 8, o el 7, o el 6, o el 5, no me'n recordo, va dir, escolti, si algú responsable del que passa aquí sóc jo, bueno, doncs ara li dius, doncs vingui. Declari, simplement no passa res, no anirà a la presó el senyor Mas per això, I a més, tinc entès que el senyor Mas volia que aquesta compareixença es produís la setmana abans de les eleccions.
S'ha filtrat que va demanar declarar voluntàriament.
Sí, voluntàriament i amb una intencionalitat política prou evident. O sigui que, a veure, les coses, jo crec que aquí hi ha bons i dolents a tot arreu, hi ha bones i males intencions des del punt de vista polític a tot arreu. Ara, el principi que confirmo i que estic molt d'acord amb el president de la Generalitat és que la justícia no pot ser un braç del poder executiu.
Senyor Sals.
A veure, jo penso que en aquest tema es barreixen diverses coses, no? La politització de la justícia, el tema de la corrupció que persegueix a Convergència i el tema de la utilització que s'ha fet de la Fiscalia per raons polítiques. Jo penso que hi ha un problema de l'arquitectura constitucional. O sigui, és una contradicció, en la meva opinió, que té la Constitució, que configura la Fiscalia com poder judicial i a continuació la fa dependre totalment de l'executiu.
Això passa en altres països, eh?
Sí, ja sé que passa en altres països, però el fet és que...
Als Estats Units, per exemple.
Als Estats Units...
Que el fiscal és membre del govern.
Uh-huh. El fiscal general és anomenat pel govern, sí. Però ha d'estar controlat per les càmeres, no?
Suposo.
El fiscal no és tota la justícia, és una part, és l'estat que actua.
Perdona, però vull dir que l'Attorney General dels Estats Units el nomena el president.
Uh-huh. Penso que als Estats Units, localment, les persones que han de perseguir els éssers també són elegits. Són elegits de manera autònoma.
Segurament, però...
No depenen jeràrquicament d'aquest fiscal general.
No t'ho sabria dir si els municipis o els counties, el que sigui...
Els comtats, aquest.
Però en principi, el fiscal general és un membre del govern.
Uh-huh. Bueno, el cas és que el problema està... O sigui, llavors, clar, hi ha sempre el risc de que es pugui utilitzar la fiscalia en funció d'interessos polítics. Això s'ha fet altres vegades i d'una manera molt descarada s'està fent en aquest cas. I en aquest sentit té raó Mas de protestar. Una altra cosa és la politització en general que tenim en la justícia, com ja el que estàvem comentant fa un moment de la sentència del Tribunal Constitucional. O sigui, com ja, tots els partits, bueno, els dos grans partits, però sobretot el PP, han volgut des del principi controlar els òrgans judicials, posar-los gent de la seva confiança i gairebé disciplina absoluta. Clar, després d'això de dir que acaten les decisions judicials, pedir respecte a l'independència de la justícia, quan la justícia són els meus que jo he posat aquí, llavors és trair el sentit últim de la democràcia i d'estat de dret. I això s'està fent sistemàticament en aquest país. I una altra cosa és que realment, barrejant tot això, Convergència té uns problemes molt seriosos de corrupció i aquí la justícia ha d'aprofundir i que caigui qui caigui.
Tot i que no és cridat per aquest tema de la corrupció. El cas és per haver organitzat o per haver-se fet responsable amb paraules pròpies de la votació del 9 de novembre de 2014, no?
Sí, i llavors la repercussió social també és molt diferent. Si Mas és cridat per un suposat cas de corrupció dins de Convergència o si és cridat com es diu socialment, per haver posat les urnes. De fet, és cridat per haver suposadament desobeït el Tribunal Constitucional, que suposadament també va prohibir el 9-N.
I després, jo crec que, vist ja amb una certa distància, havent passat 10 dies de les eleccions i havent passat gairebé 4 anys del 2012, a veure, aquí hi ha dos bàndols. Un bàndol que està allà i diu d'aquí no se'n va ningú, i un bàndol que està aquí hi ha uns que ens en volem anar. Jo crec que això és la realitat. Mirem-ho com ho mirem-ho. I després, quan un pren una decisió d'aquesta envergadura, ho pot vestir amb totes les teories del món. Jo tinc teories per vestir el que vulgui, aquí i allà, no? Però la realitat és que durant 3 anys i mig, les dues persones que podien haver, com a mínim, intentat trobar un moment per asseure, parlar, què us passa, què voleu, com ho podem fer, això no s'ha produït.
Vostè a Mas i Rajoy.
Mas i Rajoy, sobretot. I com que jo ho he escrit al diari més d'una vegada, no m'importa dir-ho, que aquest conflicte que tenim amb Espanya no el poden resoldre ni el senyor Mas ni el senyor Rajoy. És una opinió que pot ser rebatuda, evidentment, no? Però
si hi ha solució, el solucionaran altres dirigents, creu vostè?
Crec jo, vull dir, perquè, perquè clar, no veig en aquests moments uns petits grams d'afabilitat per part de, dels dos, de dir, escolti, miri, ens trobem aquí a Monestir de Pedra, aquí a Saragossa, sense baix sota aquelles aigües, que no en vengi ningú, amb un cafè, i allà ho arreglarem tot, no? I, bueno, ho arreglarem. Si més no, veurem a veure com podem trobar una sortida, ja sigui per pactar un referèndum i per anar-se'n, cosa que jo veig improbable per part de l'altra part, diguem-ne, per part del govern d'Espanya, o si, a veure com podem fer que no ens dediquem, o que no passem, almenys a Catalunya, bona part del temps parlant del mateix tema des de fa ja una pila de temps. Oh. Mm-hmm.
Senyor Sals.
Sí, a veure, jo el que veig és que estan... a veure, estem en un moment realment perillós, en el sentit de que en la situació actual no ens podem quedar.
No.
Hem d'anar a un altre lloc. Llavors, aquests que tenen enquistada la situació actual, el que estem dient Mas i Rajoy, doncs potser s'han d'anar, perquè hem de passar a una altra situació. Una altra situació que pot ser la d'arribar a un referèndum i el referèndum que surti el que surti, o bé tornar a trobar un altre encaix de Catalunya dins d'Espanya. Però la situació actual no pot ser, podem seguir d'aquí 10-20 anys.
Molt d'acord.
I si seguim, estaríem parlant d'una societat extindida. Allò que Catalunya no ha tingut mai i que ara mateix té el risc de tenir en el futur. O sigui, això no es pot enquistar. D'aquí hem de sortir a una altra cosa, i aviat. No podem continuar en mig país mobilitzat per aconseguir la independència i l'altre mig país no partirà de la independència, perquè a poc, i jo penso que ja començo a notar el meu entorn, que aquest bon rotllo que havia entre tothom, de tant en tant et trobes que ja comença a enquistar-se...
I després hi ha un fet que jo crec que és inqüestionable, i és que per primera vegada des de l'any 80 no hi havia hagut una força, en aquest cas la segona força al Parlament de Catalunya, que estés fora de l'àmbit del catalanisme polític. Això no havia passat, i això té les seves conseqüències. Si amb aquesta força que Ciutadans i sumem el PP, que en aquest sentit va en la mateixa direcció, doncs tindrem un Parlament amb bronca diària, no? Però no bronca una mica, no? Sinó que, en el qual doncs, es veurà aquesta divisió que tu parlaves, que hi ha amb alguns amics de la societat hi és, i que es traslladarà a la política, perquè ho diuen els de Ciutadans, ho diuen els del PP, no, menys perquè no saben massa què fer, jo crec que els de Ciutadans ho diuen, eh? Això tindrà repercussions amb el tema de la llengua, tindrà repercussions amb el tema de la cultura, tindrà repercussions en el tema de l'autoestima d'aquells que hem estat sempre movents, almenys parlo per mi, en l'àmbit del catalanisme polític, això tindrà repercussions, no? Uh-huh. I per què hem arribat aquí? Pues miri, perquè això passa, no? Jo ara no diré, no, la responsabilitat és d'aquell, l'altre, d'aquell partit...
Potser el diàleg requereix una mica de reconeixement per part de tots, que tots han provocat aquesta situació.
Quan un va a una taula, no a negociar, sinó a parlar, pot portar una cartera plena de peticions, però sap perfectament que l'altre també la porta. I aleshores es tracta de fer una transacció. Miri, tu em dones això, tu em dones allò... De fet, primer s'ha de buscar la transacció dintre de les forces que han guanyat les eleccions, però no amb suficient força com poder dir que són publicitàries, i encara menys no amb suficient força per poder fer president a l'Artur Mas tot d'una. Això no ha passat, perquè en aquests moments, a part de tot això que pot dir el president avui, aquí el problema que té el president Mas no és la justícia, és si és elegit president o no. Cosa que estem sota una opacitat informativa per part de la CUP, que ha dit que fins al dijous no diran res, i el dijous diran, i suposo que diran, posaran les condicions. Suposo. Perquè en necessiten dos.
Dos diputats en una segona votació.
Sí. Per tant, a veure...
Dos vots favorables.
Això de franc no serà. I quin preu ho posaran? No ho sé. Jo sóc partidari de que els d'Urbà siguin vestit president, no? Perquè és que si no, si hem d'entrar un altre cop a altres eleccions el mes de març, i trobo que seria una mica...
I no creu vostè que pot haver-hi una alternativa amb un altre nom? De que Junts pel Sí
no
ho consensui un altre candidat, replantegi la seva,
bé,
el seu pacte?
Bé, no ho sé, jo no ho sé, però clar, i aquí els que llegim la política amb la lletra petita, doncs, ja hem sentit dir que l'Oriol Junqueras ja va dir el dissabte l'important és la independència, no les persones.
Mm-hmm. Sí, va dir això. Es diuen moltes
està
coses.
Està dit o no està dit, això?
Sí, esclar, esclar. Sí, sí.
Llavors, clar, ja veurem. Que és un moment inesperadament interessant de la política catalana, no? Mm-hmm. Que jo mai pensava doncs, que arribaríem a tenir doncs, aquesta incertesa sobre el que pot passar dintre d'un mes, no?
Avui parlem en el Mirador de l'Actualitat amb el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols, i amb el periodista Lluís Foix, aquí en directe a Ràdio Estel. Jo els volia preguntar precisament pel panorama que hi ha obert després de les eleccions. Una mica el senyor Foix ja s'ha avançat. Vol comentar alguna cosa, senyor Lluís Sols?
Hi ha dos claus, no? Aquesta de qui serà el president de la Generalitat i una altra més general. M'agradaria respondre les dues coses. De fet, allò que ens trobem és 62 diputats compromesos en votar el senyor Mas perquè no n'hi ha prou. Llavors, en el moment que no n'hi ha prou, compten, cal negociar. I en el moment que cal negociar, surten altres noms. Si es necessiten els vots d'un partit molt radical d'esquerra, és difícil, no impossible, però és difícil que la persona d'Artur Mas sigui la persona escollida. És més probable que aquests imposin, diré, un nom més d'esquerra, membre del Parlament de Catalunya, vull dir, l'Estatut, ha de ser un membre del Parlament
de Catalunya. Sí, diu l'Estatut.
No pot venir de fora. O bé, allò que hem dit de la direcció cura, és a dir, bueno, que nominalment estigui un, però que realment sigui un
equip,
un grup, uns vicepresidents, o el nom que és el conseller, vicepresident, no sé el nom.
Perquè formalment tenir... no pot ser, més d'un president no pot haver-hi, això tampoc
no,
està per...
No, l'Estatut no ho preveu, això.
No ho preveu. No.
Es podrien crear, no s'ha creat mai, però no sé, teòricament es pot crear quasi qualsevol
una
cosa.
Una segona vicepresidència, potser.
I crear, diguem, una mena de col·legi de tres persones, o cinc persones que siguin les que col·lectivament prenguin les decisions. Això es podria fer, però és una mica estrany. És una mica... Això en quant al cas concret. Ara, si parlem en general de què passarà, a mi hi ha una cosa que em preocupa molt. Si hi ha 2 milions de persones, 2 milions de ciutadans espanyols, és a dir, que mobilitzats amb un entusiasme, amb una idea, mobilitzats amb una qüestió, ni que no tinguin raó, això és un problema d'estat. O sigui, alguna resposta caldrà a aquests 2 milions de ciutadans, fins i tot si aquests ciutadans no tenen raó. I allò que no té cap sentit és el discurs que a mi particularment, jo no soc partidari d'independència, l'ho he dit aquí algunes vegades, no soc partidari, tampoc soc contrari del tot, però no soc partidari. Però això que diuen, bueno, és que s'ha de complir la llei. A veure un moment, clar que s'ha de complir la llei. Totes les lleis, abans de canviar-se, eren diferents. O sigui, no és que la llei no diu això. Clar, d'allò que s'està parlant és de si hi ha un acord polític per canviar les lleis. I aquí estic inclou la Constitució. És a dir, cal un acord polític per donar un marc on Catalunya es pugui sentir millor. No sé si amb més competències, o amb més capitalitat, o amb més rellevància, o amb una millor relació amb València. No sé, hi ha moltes coses que es poden oferir perquè la gent catalana es senti millor ubicada dins de la Constitució. Encara que no tinguin raó, que no sé si... al marge d'això, és a dir, hi ha 2 milions que volen una resposta. Aquests 2 milions no tenen algun tipus de resposta, o hi ha independència o hi ha tensió. Tensió indefinida.
Clar.
I... Sí, jo amb això estic molt d'acord, eh? Molt d'acord en el sentit... A veure...
Per tancar el diàleg.
No, exactament. Cada vegada que el govern de Catalunya o aquests 2 milions de persones, doncs, a través de l'ANC o de l'Òmnium Cultural o del mateix govern, doncs es manifesten, demanen... no es pot sortir amb un cop de Constitució per les cantonades donant cops de Constitució com si fos un bastó, no? Escolti, les lleis són fruit, doncs, d'un reconeixement ampli de la societat i aquí, en aquest cas, doncs, hi ha una part important de la societat catalana que pensa que amb la independència seria millor, estaria millor. Bé, això no es pot resoldre cada vegada en els últims 3 anys que s'apliqui la llei. Que s'apliqui la llei. Perquè llavors vol dir que no hi ha política. Perquè, esclar, vull dir, I jo recordo, per exemple, els vaig una mica enrere, no? Però a la Guerra Freda, per exemple, que hi havia aquelles batusses i aquells espies i tal, s'arreglaven les coses. La crisi dels missils del 62 a Cuba, com s'ha resolt? Però resolt amb un periodista borratxo de Washington i un espia del KGB en un bar d'Anatòlia i van pactar en nom dels Kennedy i de Khrushchev i van arribar a un acord. Vull dir, per què? I les lleis i tot l'estat major nord-americà i els soviètics el que volien és la confrontació, tirar una bomba sobre Guantánamo, que és, vamos, a la bahia aquella de, que hi havia els missils nuclears. Doncs no, es va fer servir la política, i la política a vegades va per damunt de la llei, va per sobre la llei, perquè la llei no és, no, les lleis no són... No baixen del Sinaí, eh? A veure si ens entenem. O sigui, del Sinaí van baixar unes lleis i també les van trencar, aquella gent, eh? Si us recordeu, doncs les van trencar, les van esvicular. Estic fent una metàfora que potser no és adient, no? Però vull dir que la llei no és una llei sagrada. La llei es pot canviar. Escolta, i tu no pots donar cops de llei a el que molta gent et demana. Has de veure què voleu. I si en comptes de dir que es compleixi la llei, que si no es compleixi la llei esteu fora de la Constitució, per tant, si en comptes d'això, el president del govern i tota la, i tot el que és l'espai mediàtic i l'espai polític i financer i l'espai, diguem, aquest funcionariat que acampa majoritàriament a Madrid, que has dit, escolteu, la vostra llengua, que és el que va dir el Gabilondo, com va venir aquí el ministre de l'Àngel Gabilondo l'altre dia, sí. Escolteu, que la vostra llengua és nostra. Si escolteu, si el català és una cultura antiga, com la castellana, si vosaltres heu contribuït a que tots estiguem tal, si vosaltres heu fet, si vosaltres... Si, el que li va dir el Cameron als escocesos, si us ho estimem. Però, clar, si en comptes de dir us estimem, diuen, escolti, que et donaré un cop de llei i et posaré a la presó, doncs aquí no hi ha solució. Clar. Això no hi ha solució.
Perquè t'ho donaré un cop de llei, què vol dir? Que perquè això que tu demanis es faci, això depèn de mi. Mm. Canviar la llei depèn de mi i no em dóna la gana. Sí. Llavors, qual és la resposta a això? La resposta és canviem de demos. Canviem de passem del demos espanyol al demos català. Sí, sí. I canviem la legalitat que dona origen a la democràcia. Mm-hmm. Clar, és poc intel·ligent per part de Madrid aquesta postura rígida. És molt més lògic dir, tinguem 2 milions de persones, ho tenen molt clar, uns objectius, a veure si satisfem d'alguna manera les seves reivindicacions.
Però el problema, Lluís, és cert, és ben cert, això. Però jo crec que el primer pas que hem de donar aquí és posar-nos d'acord nosaltres, que hi hagi una majoria qualificada, amb una pregunta clara i nítida, que és la llei de la claretat cranenca, i aleshores, una vegada... perquè, clar, en aquests moments doncs, no hi és aquesta majoria. Em direu per poc. El referèndum del 95 al Quebec es va perdre per... Els del Partit Quebecoà els van perdre per 50.554 vots, crec que és aquest número.
Sí, un percentatge molt petita.
Molt petita, dècimes.
50.5%.
I el dia següent, que he estat aquest estiu al Canadà, m'explicaven el dia següent, la gent va anar a treballar, bon dia, bona hora, bona tarda, i s'ho portaven tot a dintre i bueno, encara ho estan païnt.
Uh-huh. Bé, per tant, la situació és la que és. Certament, per percentatge de vots en les eleccions, Junts pel Sí i la CUP no arriben al 50%. S'han fet moltes interpretacions d'això, com també de la viabilitat de l'escenari parlamentari, que ja ho diuen vostès. Clar, l'entesa entre Junts pel Sí i la CUP no és fàcil,
veure,
encara que la independència coincideixi.
Ignasi, l'entesa entre un partit que es proclama business friendly, amic dels negocis, i un altre partit que diu bon vent i banca nova, doncs com ho farem, això? A veure... No.
De manera, Junts pel Sí no és només Convergència, clar, hi ha molt
sí,
esforces a dintre.
Sí, però els que més manen, són els que més escons tenen, són Convergència, crec que en tenen 30, no? Mm-hmm. Bueno, és igual.
Si
però
suméssim
el fet,
els que...
El fet és que clar, la CUP ha dit que millor estaríem millor fora d'Europa. Això no ho sé si la majoria dels catalans hi estem d'acord, no? Jo no hi estic d'acord, per suposat, no? I que el sistema capitalista és d'una perfídia màxima. Bueno, jo crec que té moltíssims defectes i comet moltes injustícies. Però, diguem-ne, una altra, no?, que vagi millor a la pràctica. No amb la teoria. Teoria, tot pot va millor. Ara, no sé si aquest grup, doncs, que té 10 escons i que són imprescindibles per poder fer una majoria, perquè els altres no li donaran. O sigui, els socialistes no els hi donaran, el PP no els hi donarà.
Ciutadans, evidentment, tampoc.
Ciutadans tampoc, i Catalunya Sí que es Pot, tampoc. Per tant, queda la CUP, i la CUP. Esperem el dijous, a veure què diu.
Sí.
Jo descalificaria tant la vessant social de les CUP, en el sentit de que, a veure, estem parlant d'aquest capitalisme, no d'un capitalisme en teoria. I aquest capitalisme no és el capitalisme del New Deal, no és el capitalisme dels anys gloriosos en què es va desplegar l'estat del benestar. Hi ha molt marge per fer reformes molt profundes, reduir la globalització, reduir països fiscals, desconnectar de moltes coses que estem connectats. Hi ha molt marge per a un SCUP o per a un Catalunya Sí que es Pot, puguin, sense sortir del capitalisme, canvia.
No, però jo el que vull dir, per exemple, el New Deal es fa sobre el fracàs del capitalisme. O sigui, el capitalisme peta l'any 29 i fins a l'any 45, doncs coincideix també amb els grans conflictes, amb els totalitarismes, i després hi ha una guerra, i després, a partir del 45, i sobretot amb els discursos del Roosevelt i els discursos de la democràcia cristiana i de la socialdemocràcia europea, es crea el que avui tenim, que jo crec que és bastant... deteriorat, si tu vols, ara, molt deteriorat, però arribat a un punt que jo recordo quan el ministre Lluch se'n va a Madrid, no hi havia sanitat per tothom, i ara n'hi ha.
Per exemple.
El capitalisme actual és molt més desigual que el que era fa 30 anys. I la desigualtat no para de queixar amb la crisi i el preu després de la crisi. Estima ante un fracàs del sistema perfectament comparable al del 130. I llavors que hi hagi uns grups que demanen allò que es va fer als anys 30, bueno, podem qualificar-la molt radical i extremista, però potser no ho estan,
Bé, senyors, deixem aquí la nostra conversa sobre la situació política a Catalunya, certament molt interessant, com diu el senyor Foix. Esperarem a dijous què diu la CUP, però en tot cas hi haurà moltes més novetats, segur, i molts més moviments. Els volia preguntar, en els 3 minuts que queden, què esperen d'aquesta gran cita històrica, que és l'Assemblea General Ordinària del Sínode de Bisbes, dedicada a la família, una convocatòria del Papa Francesc, on es vol incidir en molts temes que realment preocupen, no només l'Església, sinó el món. Avui el Papa recorda que el sínode no és un parlament, sinó una altra cosa, una expressió eclesial, un camí junts, que això vol dir sínode.
A veure, jo estic d'acord amb un principi general de que la família és el nucli bàsic de la societat. I així ho diu l'Església en el seu magisteri, en les seves ensenyances, i també ho diu el Papa Francesc, O sigui, ara, que hi ha fenòmens nous que s'han de veure i d'estudiar d'una altra manera, potser amb una altra visió, amb més generositat, amb més... Això segurament que és el que està damunt de la taula en aquests moments. Però jo crec que una societat forta i una societat segura i sòlida descansa sobre famílies ben estructurades, que no totes ho són, evidentment, que jo crec que la família és el nucli bàsic de tota societat. No?
Potser l'Església ha de trobar la pedagogia per presentar la família en positiu i potser fugir, no?, d'etiquetes, una família contra l'altra, sinó que és la família com l'opció ideal. El Papa ha dit aquests dies que no existeix la família perfecta, per tant, totes tenen defectes. I després, doncs, l'acollida misericordiosa a matrimonis trencats, a persones que han patit el divorci, etc.
A veure, jo el que veig és que la duresa que l'Església tradicionalment ha tingut en aquest tema, en el tema de la família, del divorci, de tot això, contrasta amb la laxitud que té amb altres pecats de tipus socioeconòmic, etc.
Corrupció, per exemple.
Totalment.
Aquest Papa ha dit contrasta. Que el sistema econòmic mata, per això ha sigut
aquest
molt clar.
Aquest Papa ha dit que la corrupció mata.
Clar, exacte.
Llavors... potser s'espera una mica de laxitud, una mica que afluixi una mica l'atenció a l'Església, i el que ens podem trobar és un enfrontament molt fort entre els sectors més propers a Francisco i els que estan mobilitzant en contra.
Bé, doncs estarem molt pendents, perquè hi haurà molta transparència informativa, cada dia briefings, informacions, i per tant sabrem el que passa en aquest sínode i sobretot el que vingui després. Gràcies, Lluís Foix i Lluís Sols, per haver-nos acompanyat avui en El Mirador. Fins una altra. Bona tarda.
Bona tarda.
Nosaltres ho deixem aquí. Segueix la programació a Ràdio Estel.